Senyores i senyors, nens i nenes, estigueu ben atents, que ara comença...
L'hora del trio!
Bona tarda a tothom i benvinguts a l'Hora de l'Utrillo, programa número 10.
Som l'Ainara i el Jan i avui serem els encarregats de conduir el programa.
Un programa que, com sempre, contarà de diverses seccions.
Ja sabeu que l'Hora de l'Utrillo és un magazín radiofònic enregistrat a l'estudi de ràdio Miquel Utrillo i a més gràcies a Ràdio Maricel. Cada setmana us oferim un programa amb diverses seccions.
Avui començarem amb una poesia que ens han preparat els alumnes de segon.
Endavant amb la poesia del mes!
La poesia del mes.
Dieu.
Marta.
Jo, Eric.
Sara.
Martina.
Jan.
Oriol.
Alba.
Estefania.
Víctor.
Valeria.
Vinyet.
William.
Jairo.
De quina classe sou?
De segona.
Sobre què van les poesies?
Sobre l'hivern.
Doncs si esteu preparats, endavant.
Tan fosc i galdós. Ara surto de l'escola.
I el sol ja ha tocat el dos. El dia se'n fa molt curt.
La tarda llarga i pesada. Vull poder tornar a l'escola.
A jugar fins la vesprada. Trec el nas per la finestra.
I veig el carrer desert. Tothom està dins de casa.
On vols anar amb aquest fred? Però el temps amb pressa corre.
Marxaré el fred tan viu, tornarà la primavera, ben aviat serà estiu.
Ai, quin fred que fa, ai, quina llebrada.
Tothom porta guants, gorros i bufandes.
Quin petade de les cames s'encerren.
Les boques de tots semblen ximenelles.
Malgrat anar abrigats, tots em queden encarcarats, caratibats i enrabanats.
Ai, quin fred que fa, jo no el puc pas aguantar. Ai, quin fred que fa.
Moltes gràcies, companys de segon.
A continuació, recuperarem una entrevista que els nens de l'escola van fer el mes d'octubre. El Festival de Cinema de Sitges estava a punt de començar i a Ràdio Miquel Utrillo vam entrevistar el director de festival, l'Àngel Sala.
Va ser una entrevista molt interessant, per això la tornarem a emetre. Ara, endavant amb la secció de 4 més 1.
4 més 1.
Àngel Sala Corbi és escriptor, guionista, crític cinematogràfic i llicenciat en dret. Va néixer a Barcelona l'any 1964 i sabem molt poques coses de quan ell era petit. El que sí sabem és que l'any 2001 va començar a dirigir el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
També va ser responsable i membre del comitè de produccions de TV3. Cada any visiona més de 1.000 pel·lícules. Bon dia, Àngel, com estàs?
Bon dia, pues bé, molt bé, molt nerviós ja perquè comença el festival, però molt bé.
Veus més de 1.000 pel·lis l'any, uau, quina feina més xula, no?
Pues sí, una persona que li agrada el cinema, és el que més m'agrada del món pràcticament, pues és una feina molt xula, també molt cansada, perquè hi ha moltes pel·lícules dolentes, moltes pel·lícules avorrides, de 1.000 i pico, pues, passa de tot, però no me queixo, és el millor treball del món. la millor feina del món, de veritat.
Com hem dit al principi, hem trobat molt poca informació teva de quan eres petit. Estem segurs que ja t'agradava molt el cinema. Per veure, eres un estudiant?
Pues sí, era molt bon estudiant, tenia molt bones notes, era el típic llis de la classe, un poc repel·lent, una mica, saps, això, que és el repel·lent de la classe, pues, més o menys no portava orelles, que ara tinc més pinta de repel·lent, però era, sempre s'agradava molt bones notes, menys en matemàtiques, era una mica, en matemàtiques no m'han agradat mai les mates, però sí, era bon estudiant. El que passa que me passava el resta, quan no estudiava, estava el resta del dia fent, veient pel·lícules ja de petit. En la vostra edat ja veia moltíssimes pel·lícules.
A part del cine, tens algun altre hobby?
Sí, home, alguna cosa més faig. És dir, m'agrada molt la... No soc molt de música, però m'agrada la música, anar a algun concert, m'agrada la gastronomia, soc molt del bon menjar i tenim un poble que se menja molt bé. Tinc també el viatjar, els viatges m'encanten, ir a països, a Àsia, als Estats Units. Tinc hobbies, sí. Tota la meva vida, el 70% és el cine, però no, hi ha un 30% que faig altres coses. La lectura també, llegeixo molt, m'agraden molt els llibres.
Parlem del festival, per què Sitges?
Perquè jo crec que és el millor lloc per a... fer un festival de cinema és un és bonic, està molt a prop d'una gran ciutat com Barcelona. Té una tradició de festes, d'esdeveniments, el carnaval, la festa major que és molt important i que ve molta gent de fora i el Corpus, és a dir, hi ha moltes coses en Sitges que funcionen en esdeveniments i bueno, havia uns senyors fa molts anys, ja 48, van a tenir la gran idea de fer un festival de cinema i de cinema de terror o de cinema fantàstic. I bueno, fins ara, no? Han arribat 48 anys i bueno, molt aviat tindrem 50 anys, no? De festival, que és un moment rodó, no? Està molt bé. I bueno, Sitges és el millor, és un dels millors llocs per a fer de tot. Però per a fer un festival de cinema és força un lloc perfecte.
Aquesta és la 48a edició. Ara és molt famós, ve molta gent, però sempre ha estat així?
No, va començar a poc, però té molt de mèrit la gent que va començar des de res. No? La gent en els anys 60, que eren uns anys molt difícils per tot aquí a Catalunya, i van fer un festival. I a poc aquest festival se va fer més gran. En els 80 va tenir molta empenta. Van començar a vindre gent de fora, actors, directors... i se va convertir en un festival internacional, un festival important. Ara és molt gran, en els anys 2000, a partir dels 90, va créixer molt, perquè també el cinema fantàstic se va convertir en un cinema molt popular, la gent li agrada molt i ha crescut. Van tenir en els anys 90 l'Auditori, que és un cinema molt gran i cap molta més gent, tenim també el Retiro del Prado, evidentment, que són els cinemes clàssics del poble, però no sempre ha sigut, però sempre ha tingut molt d'èxit i sempre ha sigut un festival que era molt maco vindre a veure cinema. Quan era molt petit, jo que tinc ja molts anys, venia als 80 aquí d'espectador i m'agradava molt. Era un festival molt maco, aunque no era tan gran com ara, però era molt maco.
Què és el que més t'agrada del festival i el que menys?
El que més m'agrada del festival és veure la gent que se lo passa molt bé, que aplaudeix al cinema, s'espanta una mica també en les pel·lícules, després les comenta, i el que menys m'agrada pues, moltes vegades és la preparació, que a vegades és molt dura, no? És a dir, tens coses que t'agraden molt però coses que són molt complicades, el pressupost, la tensió de tenir-lo tot a punt per al dia de la inauguració. No és que no m'agradi, però porta una responsabilitat i uns nervis que bueno, hay que estar molt concentrat. I bueno, aquí pues, és un festival que costa molts calés, molts d'aquests diners són públics i hi ha que tenir molta cura de tot, no? I això implica una responsabilitat i no és que no m'agradi, però és lo no divertit de la feina, no? Que és molt important, però no tot és veure pel·lícules, hi ha una part que és de números, d'organització, que és complicada, però bueno, ja tenir un equip molt gran, molt bona gent, que treballa molt bé i entre tots, perquè aquest és un treball en equip, com el que estava fent vosaltres ara, en equip, que és important, no lo fa un, lo fa molta gent, pues el festival surt, això és important.
Com escolliu les pel·lícules que es projectaran?
De diferents maneres. Anant a festivals, a mercats fora de Catalunya, al Festival de Cannes, al Festival de Berlín, a Hong Kong, i també els productors envien aquí o Blu-rays, DVDs o links, links en ordenador per a veure les pel·lícules i ho poden dir que sí o que no. És a dir, hi ha moltes formes de veure les pel·lícules, o bé les ves en festival o també en projeccions que es fan a la gent del comitè de selecció en Barcelona o en Madrid. Això també passa. És a dir, que són moltes diferents maneres de veure pel·lícules per a seleccionar.
I el pòster? Sempre ens agraden molt els pòsters del festival. Qui els fa?
Són macos, són uns pòsters molt macos. Els fa una agència de publicitat, té el nom de Xina, no molt país, Xina. Són gent que són molt joves, són creatius molt originals i el que fan és les donen una idea de lo que nos agradaria que el festival fos i protagonitzés en una pel·lícula, en un aniversari, i ells fan la seva interpretació d'aquesta idea. És com aquest any con la pel·lícula Seven, pues fan lo de la caixa, no? Agafen un punt i d'ahí surt tota una campanya de publicitat. Però són molt creatius i són molt bons. Són una gent que té moltes idees, molt moderns, i el que no els agraden són els típics pòsters de sempre, no? Els agraden una mica modernets, no? Són una mica així, hipsters.
Quant temps esteu per preparar el festival?
Quant temps?
Sí,
sí, pues tenim pràcticament un any. Quan acaba un festival comença l'altre. Ara acabarà aquest, farem el tancament, és a dir, a veure com ha anat, els resultats, si hem guanyat, si calés, si no l'hem guanyat, les crítiques com han estat. Tanquem aquest festival, bueno, ja està, això és el resultat, i comencem a fer l'altre, el pressupost, les línies que seran protagonistes de l'any que ve, és a dir, que pràcticament és una feina que no acaba, és a dir, que és constant tot l'any, és a dir, comença i acaba i no pares, és a dir, que és un treball que no té vacances pràcticament.
Quins premis es donen i com escolliu el jurat?
Pues en un festival van molts premis. Tenim els premis de les pel·lícules a concurs, que són els típics de millor pel·lícula, millor director, millor actor, millor guió, i després tenim premis honorífics, no? A gent molt important que ve i que li donen un premi per la seva trajectòria de tota la seva vida, de directors famosos, actors. Aquest any ve Oliver Stone, que és un senyor que té 4 Oscars, que ha fet pel·lícules molt importants, i com el Platoon i El nacido el 4 de julio. I bueno, i luego el jurat, hay unos jurats, hay diferents jurats, és a dir, hay molts jurats, depèn de les seccions del festival, no? I el principal és el de la secció oficial, i escollim gent que sap molt d'això, que treballa en això, directors, crítics, actors, tècnics, gent que sap molt de cinema i que sap jutjar una pel·lícula de cine, no? Que entén de cinema i que li agrada molt perquè té que veure moltes pel·lícules en 10 dies. Entonces, si no li agrada veure cinema, malament, no? S'avorreixen molt i no és bo. Ens agrada gent que li agrada molt veure pel·lícules, per a ser jurat.
Segur que coneixes molts actors famosos. On et cau millor?
Bueno, pues mira, jo soc molt de directors i soc molt amic d'alguns directors famosos, el Guillermo del Toro, que ha fet pel·lícules com Hellboy, Pacific Rim, no? Que a lo mejor alguna de les habéis vist, som molt amics, el Tarantino, que ha fet pel·lícules també molt famoses, som molt amics. És a dir, jo més tinc bona relació amb els directors de cinema, no? americans, no? I també algun actor, pues sí, la Jodie Foster, que la coneixeré, és una que ha fet moltes pel·lícules, ha guanyat 2 Oscars, pues va vindre aquí i era una senyora molt maca. El senyor Anthony Hopkins, que va fer El silenci de los corderos, una pel·lícula que probablement no habéis vist perquè sois molt petits, però que és molt famós, que també Oscar. En general la gent és, i d'aquí pues, me cae molt bé l'Eduard Fernández, que és un actor català molt reconegut, i el Sergi López, que també és molt amic del festival. És a dir, en general la gent és molt maca i li agrada molt el festival, i aquí ve moltes vegades a passar, dic, aquest és molt raro, i ve aquí és un tio molt normal, molt maco, no? És a dir, això ha passat, perquè Sitges, pues, la gent està còmoda, està bé, i no, y se sent, és fàcil de parlar i d'estar amb ells.
Ens costa que molts actors o directors tenen manies o capricis. Ens expliques alguna curiositat?
Sí, hi ha molts que tenen moltes manies i capricis, és a dir, bueno, però bueno, com tots també, donen compte que són gent que té que estar sempre cara al públic, no? Entonces, bueno, això cansa, això a vegades pues, fa que no és que tinguin manies, sinó que diuen, mira, a mi m'agrada això, però no això. Hi ha molt rara, algun que hem tingut, un senyor que se llama Abel Ferrara, que és un director molt conegut, que és italoamericà, aquest li van donar un premi i lo va donar al bar de l'Hotel Melià. És a dir, esto es la cosa más rara que ha passat. Mira, toma el premi, te lo regalo al camarero, al barman del Melià. No? Això sí que és raro, no? Però le dones un premi a algú i lo dona al camarer del Melià. No? Que, això va ser molt raro. Hi ha molt, molt estranya en aquest món. Passa que hay que tractar-los amb tranquil·litat, amb paciència, bé... Y bueno, son artistas, y los artistas a vegades son raros. Es decir, son gent que té un llenguatge i té una forma de ser diferent a la gent que són normal, diguéssim, que treballen en feines més normals, i ells estan acostumats a coses, a treballar, a fer, los actors sobretot, a fer personatges diferents cada dos mesos. I això pues, provoca que a vegades la gent és rara, no? Perquè cada dos mesos és una persona diferent segons la pel·lícula que estàs fent. No? Eres un assassí o un romàntic empedernit o eres un, no, segons el paper que facis en les pel·lícules que facis. Això també a vegades fa que la gent és rara. No? Canvia molt de caràcter per la seva interpretació.
La setmana del festival Sitges s'omple de gent que vesteix de negre. Per què?
Bueno, yo vestéis molt de negre, avui no, però que estem vosaltres, però no vestéis molt de negre perquè com tiene una edat, el negro aprima una mica, saps? I entonces esta, a mi me queda millor. El negre sempre dissimula una mica si tens uns quilets més de més, no? I a mi m'agrada el negre, perquè més sempre queda bé. Però és molt tradicional que la gent que l'agrada el cinema de terror vesteix de negre, és a dir, amb samarretes negres, sí, passa bé. Però bueno, en general jo te dic que la gent és molt maca la que ve aquí, és a dir, viste una mica raro, a vegades con samarretes de heavy metal i de pel·lícules de terror, però són molt, molt normal i que mengen paella i que se van a la platja i que s'ho passen bé, és a dir, no són vampirs, eh? No he conegut cap persona que vingui a Sitges que sigui un vampir o un zombi de veritat.
Perquè hi ha més directors que directores?
Porque mira, aquest any precisament hem notat con molta alegria que hi ha moltes pel·lícules del festival que estan dirigides per dones. És una bona notícia. Tradicionalment el cinema de terror i el cinema fantàstic és un cinema molt dirigit per homes. És més, el públic que l'agrada el cinema de terror és més homes que dones. No? Però està canviant a poc a poc. Hi ha cada vegada més noies i dones que els agrada el cinema de fantàstic, cada vegada més. I també hi ha més dones que fan pel·lícules de fantàstic. Aquest any hi ha moltes pel·lícules ja dirigides per dones. Evolution, La Pilota de Passant, la pel·lícula de Cloenda d'aquest any està dirigida per una dona. És a dir, això és una bona notícia. És a dir, el que cada vegada més la sensibilitat de les dones arribi al cinema fantàstic perquè li dona un caliu diferent a les pel·lícules. És curiós, però tenís una sensibilitat diferent les dones i les pel·lícules es nota. I això és una bona notícia, enriqueix molt el panorama del cinema fantàstic, no? I cada vegada més pues, està bé que hi hagi una igualtat, una paritat de directores que hi ha molt, molt bones, tant en Catalunya com fora, dones que fan cinema que són molt bones. Ahí tenies la Catherine Bigelow, que ha guanyat l'Oscar amb una pel·lícula que era En Tierra Hostil i que fa unes pel·lícules i que va començar fent pel·lícules de terror. És la primera dona que té un Oscar com a directora i va començar en el cinema com en el cine de terror. Y además la película que la va a hacer famosa se va a estrenar a Sitges, que era Los viajeros de la noche, una película de vampiros. Bueno, y ahora está, mira, pues es muy famosa y ha ganado un Oscar, ¿no? Es decir, que ve que las donas fashion películas de terror y de ciencia ficción.
Si algú de nosaltres es volgués dedicar al cinema, ¿quina recomanació faries?
Pues que veiem molt cinema. No pareu de veure cinema. Eso es lo más importante para dedicarse al cinema. Conèixer, veure pel·lícules de totes les èpoques, de totes les estils, de drama, d'històric, de western, de terror, de comèdia, i veure, ara tenís una sort molt important, la gent jove, que és molt fàcil veure pel·lícules, totes les pel·lícules, se poden veure totes, en televisió, en DVD, en Blu-ray, en plataformes digitals, és fàcil, i veure-les en unes condicions pràcticament perfectes, en casa, fora, el que sigui. Per la qual cosa és veure moltes pel·lícules, llegir una mica sobre els directors famosos, sobre les pel·lícules famoses, això és molt important. La lectura mai hay que olvidar-la en tot. I tenir una capacitat de defendre vostra opinió sobre el cinema, és dir, sobretot tenir un criteri. Vosaltres és vostra opinió i argumentar aquesta opinió. Lo important és no copiar a gent que sap molt, no, vostra opinió. El cinema és un art molt democràtic, és dir, lo que importa és l'espectador lo que opina de la pel·lícula, qualsevol opinió és vàlida, perquè és un art molt obert a la interpretació de tota la gent. Entonces, defendre vostra opinió amb força, i argumentar-lo. No, m'agrada aquesta pel·lícula, per què? Perquè sí, no. Per què? Perquè t'agrada això. I així s'aprèn molt de cinema. És la veure i parlar i debatre. Això és molt important. Amb els teus amics, amb els teus professors o amb els teus pares o el que sigui.
Ja acabem perquè sabem que estàs molt enfeinat, però et volem fer algunes preguntes ràpides.
Has participat alguna vegada a la Zombie Walk?
Pues participar no, però sí que estic tots els anys perquè donant la sortida. No? Sí que he participat en el spot aquest any com a repartidor de courier i en fa uns anys com a víctima de zombis, que me menjaven un zombi, però de zombi no he fet. A vegades en el festival estic una mica zombi de lo poc que dorm i semblo una mica zombi, és a dir, que sí que he fet de zombi en la meva vida moltes vegades, perquè l'aspecte després de no dormir i tot això, pues és una mica lamentable i jo crec que algun zombi té millor aspecte que jo durant el festival, però bueno, però no he fet de zombi, és una pena, però algun dia lo millor me faig, però no he tingut temps tampoc de maquillar i tot això, que no tinc temps, però és molt maco, és molt divertit.
De totes les que has vist, quina és la teva pel·lícula preferida?
Pues mira, lo tinc molt clar, aquesta pregunta. És una pel·lícula de l'any 1968, que és molt famosa, però que és ja antiga, que se llama 2001, l'Odissea de l'Espacio, de Stanley Kubrick. És la pel·lícula, he vist 50 vegades aquesta, he vist 50 vegades. I és la meva pel·lícula favorita, és totalment favorita. És una pel·lícula de ciència-ficció, de l'espai, d'un viatge a Júpiter, i bueno, és una pel·lícula meravellosa que és molt complicada, és una mica lenta, a lo mejor os aburreix una mica, però no és Star Wars, però os recomano perquè és una de les millors pel·lícules de la història del cinema i és si us agrada la ciència-ficció, probablement la millor pel·lícula de ciència-ficció que s'ha fet mai.
Normalment demanem a l'entrevistat que ens digui quina cançó és la seva preferida. Avui, però, et demanarem que la Catriz formi part d'alguna banda sonora d'una pel·li.
Pues mira, hay moltes cançons, la música és molt important en el cinema, molt important, i les cançons més. A mi hi ha moltes que m'agraden, però per exemple la pel·lícula que el director ve al festival aquest any, que és la cançó principal de Hero de Drive, de Nicolas Winding Refn, que m'encanta, però també podria dir la cançó d'una pel·lícula que va guanyar Sitges fa molts anys, va ser molt famosa aquí al festival, que era Tercer pelo azul, Blue Velvet, la cançó principal, o alguna de James Bond, m'encanta la de Paul McCartney en Vive y deja morir, que era una de les millors cançons de la història del James Bond. Però bueno, la música és molt important, en tot, la música és important en tot, però en el cinema és bàsic. Una pel·lícula sense bona música, o si no alguna cançó bona, per molt.
Doncs moltes gràcies, Àngel. Ha estat un plaer poder-te entrevistar al nostre estudi. Desitgem que un any més el festival sigui un èxit.
Gràcies a vosaltres, un plaer, i bueno, espero veure-vos per, no sé si de zombis, però d'alguna cosa, val? Gràcies.
Adéu. Bluer than velvet was the night. Softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet, whoa, whoa. Bluer than velvet were her eyes, whoa, whoa, whoa. Warmer than May her tender sighs. Love was ours.
Bé, El programa ja s'acaba. Escoltarem finalment una nova secció del Pati Filosòfic. La secció conduïda pels alumnes de l'Institut Benaprés, parlant sobre Freud, un filòsof que era tot un personatge.
Escoltem-los.
Benvinguts a una emissió de la secció El Pati Filosòfic, secció on ens deixarem la pell per qüestionar cites i frases filosòfiques en format de debat amb ajuda de dos convidats. El meu nom és Jan i us convido a quedar-vos. El meu company, l'Andreu, exposarà la frase per debatre. Endavant, Andreu, què tenim per avui?
Bona tarda! Avui tenim una frase del pare del psicoanàlisi, Sigmund Freud, que res així. Estaria molt bé que Déu existís, que hagués creat el món, que existís un ordre moral en l'univers i una vida futura, però és un fet molt sorprenent que tot això sigui exactament el que nosaltres ens sentim obligats a desitjar que existeixi. La considero una frase increïblement interessant i que ja ha estat tractada a la filosofia. Necessitem una moral universal? O hem de deixar que cadascú vagi per lliure pel seu camí? Tot i que es cometen aberracions, sempre des del nostre punt de vista, esclar.
Els nostres reporters han sortit al carrer per conèixer què pensa la gent sobre la qüestió.
Segons la meva opinió, jo crec que aquesta frase és errònia perquè es dona per suposat que tots hem de creure en Déu i, per exemple, jo no crec.
Estic d'acord perquè una persona que és creient, la seva fe ja és suficient per demostrar l'existència de Déu.
Tenim al nostre programa un altre cop en Dani Cole i en Robert Berkeley per parlar del tema. Benvinguts i bona tarda.
Bona tarda, Jan.
Bona tarda.
Senyor Berkeley, què en pensa sobre la frase del dia?
Jo penso que sí existeix i ha d'existir una moral universal que val per tothom. Per què? En primer lloc, així podem controlar-nos els uns als altres. Quan una cultura vol fer una cosa immoral, les altres poden intervenir perquè hi ha aquesta moral universal. Per exemple, el tema de l'ablació. No es pot permetre. En segon lloc, per això es van crear al segle XX els drets humans, per garantir que totes les cultures respectin uns valors mínims. Un exemple seria el dret a la vida, que ha de ser considerat un dret natural que té qualsevol persona pel fet de néixer.
I vostè, senyor Col?
Jo crec que no, i explico per què. Això, com diu Freud, seria molt bonic, però sempre que s'ha volgut fer, s'ha volgut basar en Déu, en la religió. I de fet, els drets humans no són res més que una continuació dels valors religiosos. Ja sabem la quantitat de crims i atrocitats que s'han comès en nom de la religió. Per tant, no és ella la que ha de dir res sobre les morals universals. A més, qualsevol moral universal el que vols tenir és la raó per sobre de totes les cultures. I això és dogmatisme i feixisme. I per acabar, com es pot justificar intervenir en assumptes d'una altra cultura? No és això dogmatisme? Com podem creure que nosaltres sabem el que és moralment correcte i els altres no?
Alguna rèplica, senyors?
Sí, bé, m'agradaria començar aclarant que no és necessària la religió per tal de crear uns morals universals. No em diràs que tots els ateus no tenen moralitat. Això és completament fals. I també voldria aclarar que hi ha certs drets, certa moralitat que és bàsica i que no es pot negar, com per exemple el que he dit abans, l'ablació. No, és que ningú m'ho pot justificar i crec que a tu tampoc, senyor Col.
Jo penso que no hauria de ser una moral universal, sinó que cada cultura hauria de tenir la seva pròpia moral i que nosaltres no som ningú per qüestionar les morals d'altres cultures. I si això et sembla veritat, o sigui, potser haurien de, les altres cultures haurien de qüestionar la nostra.
D'acord.
No tinc res més a dir.
Ara el nostre jutge, l'Andreu, ens donarà el seu benedicte.
Doncs en aquesta ocasió jo promulgo per l'empat, perquè n'hi ha dos grans arguments als quals els dos tenen raó. El primer és, no podem imposar la nostra moral per la sobre d'una altra, perquè si no ells podrien fer el mateix. I la segona és, no podem permetre que es facin ablacions. No podem permetre que n'hi hagi pena de mort a Aràbia Saudita per fer bruixeria o per ser homosexual. Són els dos arguments que ningú pot rebatre.
Dit això, només ens queda anunciar-vos quina serà la frase del proper programa. Andreu?
Bé, doncs, en el proper programa proposem una cita del gran filòsof Plató. La pobresa no és deguda a la disminució de la riquesa, sinó a la multiplicació dels desitjos.
Es deixem pensant en aquesta frase. Agraïm als nostres tertulians Dani Coll i Rubén Berkley per les seves aportacions, al nostre company Andreu de Miguel i la seva saviesa, en Bruno Mondello per la captació de la veu del poble, en Pau Canut a la direcció tècnica i en Fèlix de Castro per coordinar-nos. Gràcies per escoltar-nos de part de tots ells i també de qui us parla. Jan Morillo, fins aviat.
Doncs moltes gràcies als nois del Benaprés. M'agradaria fer la meva aportació sobre el tema, però el temps se'ns ha tirat a sobre. Així que ens hem d'acomiadar.
En el programa d'avui han participat alumnes de...
Primera!
Bé!
Segona!
Bé!
Tercer!
Bé!
Quart!
Bé!
L'Àngel Sala, director del Festival de Cinema de Sitges.
Bé!
Alumnes del Benaprés.
Bé!
I qui us ha parlat? Ainara i el Jan.
Bé!
Gràcies per escoltar-nos i fins la setmana que ve!